finalment amb Mirambell a la seva quarta cita olímpica. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de La República. La República de Ràdio Sant Vicenç. Bé, avui sortim del poble, sortim de la comarca, sortim de l'àrea metropolitana de Barcelona per anar una mica més al nord, una mica més amunt. Concretament, anem a Salt, a entrevistar a unes persones sobre una vaga que acaben de desenvolupar i que han aconseguit algunes victòries i que ara ens explicaran. Per què això? Doncs perquè considero que aquesta vaga, ens estem referint a la vaga de la neteja de Salt, és una vaga que ha sortit als mitjans de comunicació i tot s'ha de dir. En els mitjans de comunicació pues ha sortit més, se li ha donat més la paraula en general, els grans mitjans de comunicació. Se'ls ha donat més la paraula a l'Ajuntament, a vegades a l'empresa, o a veïns molt emprenyats, cosa que tenien tota la raó, però la paraula de la gent treballadora, dels sindicalistes, pues, no sortia tant. I és una vaga que... la veritat, no n'hi ha gaires en aquests moments. Ha durat 22 dies i s'han aconseguit algunes qüestions. Bé, per parlar de tot això, avui tenim Xevi Vives. Ell és delegat de Comissions Obreres de Fomento Medio Ambiente Salt. Bona tarda, Xevi.
Hola, bona tarda, Alfons.
També tenim a Belén López. Ella és secretària general de Comissions Obreres de Comarques Gironines. Bona tarda, Belén.
Bona tarda, Alfons.
I també tenim a Pau Gálvez. Ell és responsable de Comunicació i Moviments Socials de Comissions Obreres, també de Comarques Gironines. Bona tarda, Pau.
Molt bona tarda a tothom.
Molt bé, doncs com deia amb la meva introducció, aquesta no ha estat una vaga fàcil, hi ha hagut molta pressió i bé, al final potser que comencéssim per explicar què s'ha aconseguit després de 22 dies de vaga. Ha valgut la pena? Què en treuen els treballadors? Xevi, comencem per tu, que ets el delegat.
Sí, bé, les lluites sempre paguen la pena. En aquest cas, i, bueno, el que hem aconseguit primer és aconseguir doncs, sentar-nos perquè hi hagi diàleg social i un acord, no? Que ha semblat bastant absurd, però aquesta vaga ha tingut la dificultat de que no hi ha hagut diàleg fins a última hora. L'acord ha vingut a arreglar algunes de les reivindicacions que teníem en temes de contractació, de frau amb la contractació dels eventuals, de llocs fixes, de categories, de mirar d'aturar la precarització del sistema de treball, que els últims anys s'havia anat precaritzant i amb l'excusa de la Covid s'anava allargant aquesta agonia. Hem aconseguit signar el conveni, que el teníem de fer un any caducat, i per altra banda hem aconseguit aturar la pèrdua de poder adquisitiu que portàvem acumulant els darrers anys.
La pèrdua del poder adquisitiu ja, jo crec que és un tema que serà recurrent, no? A partir d'ara, amb la inflació que està pujant.
Sí, de fet, jo crec que la Covid el que ha fet ha sigut frenar aquesta inflació durant uns anys i ara ens ha explotat als morros una realitat i, aquest any serà un any dur amb la lluita doncs per no perdre el poder adquisitiu.
Belén, en els mitjans de comunicació pues, es veia, quan sortia a la televisió, pues, banderes de comissions obreres, i clar, això semblava com una lluita, no? Un tour de force entre el sindicat, comissions obreres i la patronal i també a l'Ajuntament. Ha estat realment així? Ha estat complicada la cosa? Fins a quin punt el sindicat ha estat tan implicat amb aquesta batalla? Explica'ns.
Sí, a veure, la negociació ha sigut complicada, no? El fet que hi hagin hagut 22 dies de vaga demostra que no ha sigut una cosa fàcil, que sí que ens han volgut, bueno, però com en tots els conflictes, no? Volen posar a prova la capacitat de resistència de la plantilla, d'una banda, que són els principals afectats, i de l'altra, de la pròpia organització. Aquí nosaltres hem denunciat des del primer moment la falta de voluntat de diàleg per part de l'Ajuntament i per part de l'empresa, i hi ha hagut un pols important. L'organització, evidentment, doncs, ha recolzat i ha posat tots els recursos de l'organització i totes les persones i totes les contactes i coses que teníem per intentar desencallar aquest conflicte, intentar arribar a un bon port. Però com passen tots els conflictes, sempre que hi ha un conflicte, el que estan també valorant és fins a quin punt, no? L'organització és potent, però l'organització és potent en tant en quant la plantilla és potent, eh? Vull dir que no, això no és una cosa que en aquest sentit, o sigui, que en aquest sentit a nosaltres ens ho ha posat fàcil la plantilla. O sigui, ha sigut un conflicte molt complicat, però jo crec que una plantilla tan cohesionada i amb les coses tan clares fa que les coses, doncs, siguin de més bon portar dins la dificultat de gestionar una situació com aquesta. Per tant, tots els conflictes sempre són un pols de fins a quin punt la classe treballadora estem prou conscienciats, prou organitzats per defensar els nostres interessos. En aquest cas, com et dic, jo crec que la fortalesa de la plantilla ha permès que les coses arribessin a un bon port per nosaltres, no? Però sempre és un pols, a vegades el guanyem, a vegades el perdem, i quan el guanyem, doncs està molt bé que puguem fer difusió i pugui servir, no?, com a motor de canvi, com a incentiu per altres plantilles, i al final el que nosaltres prediquem doncs, es pugui plasmar en la realitat i hi hagin exemples reals del que significa, no?, les conquestes i les millores sindicals i de lluita obrera. No?
Hi havia més sindicats que donessin suport a aquesta vaga?
Hi ha hagut, a veure, això el Xavi t'ho explicarà més bé, no? Aquí és una representació de 3 delegats de comissions obreres, per tant, com a representants legals estem només nosaltres, però ha sigut una vaga que ha aixecat o ha despertat molta solidaritat amb altres sindicats que no només és el nostre, vale? Però bueno, una solidaritat des de la distància, que benvinguda és, però que no ha suposat cap implicació en el conflicte, perquè el conflicte, els representants legals, és gent de comissions obreres.
Digues, Xavi.
Sí, no, nosaltres som un centre petitet, són 30 i pocs treballadors i 3 delegats de comissions, i doncs és la plantilla i la nostra organització la que té tant del conflicte. És cert que quan van començar la vulneració de drets fonamentals com el dret a la vaga, doncs van haver-hi comitès dels centres de treball on s'estava produint aquest esquirolatge fomentat per Ajuntament i Patronal, doncs que no només la secció sindical de comissions d'aquests centres, sinó d'altres sindicats, doncs ens van mostrar doncs el suport, perquè evidentment estaven tocant l'os del sindicalisme, no? Si els drets fonamentals com el dret a la vaga doncs és trepitjat i vulnerat de la manera que s'estava fent, doncs evidentment això interpel·la tot el sindicalisme de classe del nostre país. I per tant, des d'aquest doncs, punt de vista, evidentment hi ha diverses seccions sindicals doncs de CGT i d'altres sindicats com Coves i de més, doncs que ens van donar, doncs ens van enviar, ens van fer arribar doncs les mostres de suport davant doncs de la vulneració de drets fonamentals.
Pau, durant la vaga, clar, jo com a ciutadà normal i corrent, pues veia les notícies per les televisions, pels canals de televisió, i veia a TV3, a TV1, com entrevistaven pues a molts veïns de Salt que estaven molt emprenyats. Quina experiència treus tu d'aquesta lluita, diguem, d'un servei que és essencial, no? per la gent, per la gent treballadora, pels barris, per tothom, i que es senten amb els seus drets, diguem, malmesos, enmig d'una vaga, que per l'altre cantó, pues, els treballadors tenen dret a realitzar aquesta vaga, no? Tu has sigut responsable de comunicació i suposo que has viscut aquesta tensió en un dels primers llocs, no? Quina ha estat l'experiència?
Bueno, l'experiència ha sigut molt interessant. Aquesta mateixa pregunta, des de no el minut 1, però sí, segons anàvem passant els dies, se va provar produint entre els mateixos periodistes, no? Amb els quals una cosa que ha fet el sindicat és en tot moment ser molt transparent en tot allò que s'estava dient. Realment ha hagut una lluita també per el relat, mentre que des de les institucions com l'Ajuntament s'anava dient, parlaven dies, a les 72 hores que encara no feia que havia la vaga, ja s'estava parlant d'incompliment dels serveis mínims. Nosaltres podíem demostrar perfectament que aquests serveis mínims s'estaven fent, i no solament s'estaven fent, sinó que, a més, i honrant els mateixos treballadors de l'empresa de recollida, que no oblidem que també són famílies del poble de la mateixa ciutat, és a dir, no són paracaigudistes, sinó que són famílies que també estaven patint les conseqüències de la vaga, i que això l'Ajuntament semblava que obviava, també obviava, pues, això, que feia un relat que no se correspondia amb la realitat. Amb això el sindicat hem hagut de fer servir totes aquelles eines, i per sort tenim, més enllà de les crítiques que moltes vegades fem als mitjans, hem de reconèixer moltes vegades la professionalitat també de les treballadores i els treballadors dels mitjans de comunicació, que quan vas, que pots fer servir la realitat, la veritat, ets transparent, els mateixos te diuen, ostres, sí, ho estem veient, i intenten portar dins del que puguin, dins de les editorials dels seus mitjans de comunicació, la informació correcta que nosaltres han abandonat. En tant, la contradicció del dret a la salut i el dret a la vaga, que han intentat posar-les com a contradictòries, no havia tal contradicció, perquè la responsabilitat del servei públic essencial és de l'administració. I és l'administració, des del quin minut 1, va dir que no li interessava el conflicte, que era una cosa entre una comercial i els seus treballadors, obviant, una altra vegada, que la realitat era que això era un conflicte per una externalització d'un servei públic, i que encara que fos un problema en aquests moments per l'externalització entre els treballadors i l'empresa, el servei continuava sent de l'administració. Per tant, no podia posar dos drets en contradicció. Però bueno, això com aquesta, va haver-hi molts moments en què van haver de contrarrestar el relat de l'Ajuntament, el relat de les administracions. L'empresa, és veritat, no li calia fer ningú comunicat, però sí que és veritat que aquí, davant del suposat, de la suposada neutralitat de l'empresa, el que hi havia era manifestament la idea d'anar en contra de simplement el que demanaven els treballadors, que eren millores en salut, millores en el treball i, per suposat, no perdre poder adquisitiu. Bueno, això ho sap millor el Xavi que jo, però bueno, com me vaig empapar aquests dies força, ho puc dir quasi com ells.
I des del teu punt de vista, diguem, quina classe de mitjans són els que han presentat aquesta vaga o conflicte d'interessos d'una manera més objectiva? Els mitjans radials, els escrits o les televisions, o algunes?
Torno a dir que no posaré en qüestió la professionalitat de les companyes i dels companys treballadors dels mitjans de comunicació. Ells van estar agafant la realitat que, per un cantó, explicava l'Ajuntament, i l'altra, la realitat que explicàvem nosaltres, que era la que li podíem demostrar quan no érem documents, era amb la mateixa feina que estaven realitzant els treballadors. Quan parlem dels serveis mínims, podem parlar que no solament se va realitzar el servei mínim, ells van fer més feines. Es va evitar que la cavalcada dels Reis Mags se fessin menys de les escombreries. perquè els mateixos treballadors deien, ells també volien que els seus nens, que són del poble, tinguessin una cavalcada com es mereixien. Pues la plantilla, fora dels serveis mínims, va recollir aquestes escombraries. I altres dies també, per seguretat, per altres temes, van estar fent molt més que els serveis mínims. Aquesta realitat, he de reconèixer que tant els mitjans locals escrits, a ràdios locals, van ser molt receptius. Sempre hi ha una excepció, hi ha un mitjà que realment no és ni mitjà, sinó que sembla més l'òrgan de propaganda d'algun partit, i per tant m'abstindré de dir-ho, i en el que són els mitjans nacionals i estatals, clar, i més enllà del mateix treballador hi ha una línia editorial que són més complicades. La notícia era les muntanyes de bossa escombraria. El problema és que si hi vinguessin ara, veurien que en alguns barris, en alguns carrers, ara hi ha també alguna muntanyeta d'escombraries. I això era per la mala... això és degut a que no està avaluat prou bé el volum d'escombraries que es produeixen en aquest poble, i és el que passa quan fas concursos a les baixes i no fas cas a les al·legacions que els mateixos treballadors i sindicats fem en contra d'aquests concursos.
Xevi, 22 dies de vaga donen per molt, no? Jo suposo que heu passat per moments de tot, no? Des del punt de vista de la vostra experiència com treballadors, quins han sigut els moments claus d'aquesta lluita?
Bé, la Belén no feia referència abans. Ens vam veure obligats, perquè no hi havia manera de tancar acords, a iniciar el conflicte i la vaga indefinida, vam fer un treball previ molt, molt important entre la plantilla. És a dir, sabíem que seria un conflicte difícil i ho vam discutir internament. Ha sigut molt important la solidaritat. La solidaritat mostrada pels altres comitès del sector. Som un sector molt solidari, que tenim molt clar que la solidaritat comença per defensar els problemes que no ens han arribat encara, perquè si aconseguim evitar que aquell problema creixi en un lloc, evitarem que ens arribi a nosaltres. És a dir, la solidaritat té un component també egoista, no només empàtic. Això sigui fonamental, perquè evidentment, per molt que tu tinguis clara les coses i què és el que estàs fent i per què estàs lluitant, doncs rebre la solidaritat de la gent doncs és molt important. Després tenim una organització que sap per quina lluita és i que et dona el suport i els recursos humans i materials necessaris per tirar-lo endavant, i també dels veïns, perquè evidentment a cap veí li agrada tenir residus a la porta de casa, però hem tingut moltes mostres de suport de veïns. És a dir, nosaltres hem estat sortint cada dia a fer serveis mínims, inclús per sobre, i no hem hagut d'anar escortats per la policia. L'esquirolatge fomentat per ajuntament i empresa havia d'anar escoltat per Mossos i policia. És a dir, nosaltres no hem tingut cap problema amb els veïns, més enllà, evidentment, de la molèstia que genera i de la intoxicació que hi ha hagut per part, interessada. Des d'aquest punt de vista, lamentem l'actitud que ha tingut l'Ajuntament en tot el conflicte a l'hora de comunicar, no? Però ha sigut molt important la solidaritat. Això d'aquí sempre genera, inclús grups de música que han vingut a cantar algunes cançons allà a la nau, la gent que ens portava remols de llenya, menjar, companys que venien d'altres comarques a donar-nos mostres de suport. Això és molt important. En Carlos Azagra i l'Encarna Revuelta, amb el dibuix com a regal de Reis, que van publicar la revista. Mm-hmm. És a dir, em deixaria moltes mostres de suport que hem rebut i que realment fan que, a part del caliu de la foguera, mantinguin viu el caliu de la lluita, no? Això és molt important. I se n'aprèn molt de la lluita, és quan es genera la consciència de classe, quan la gent també aprèn i se'n dona compte de la importància de l'organització. Pensem que una gran part de la classe treballadora no està conscienciada, no està organitzada sindicalment. Massa sovint critiquem els grans sindicats perquè no fan prou, quan el que hauríem de criticar és com aconseguim que hi hagi més gent implicada perquè ho puguem fer millor. És a dir, a vegades es fa allò que pots amb la gent que tens organitzada i amb la capacitat de correlació de forces que hi ha, no? I aquí, allà on tenim prou força, podem fer un tipus de lluita, i on la força és més minsa, en podem fer unes altres, no? Això és una cosa que se'n diu correlació de forces, i saber quina és la realitat de cada lloc. I des d'aquest punt de vista, doncs, aquest tipus de lluites el que han d'ajudar, doncs, és a ensenyar a la gent que ens hem de tornar a organitzar sindicalment, hem de tornar a tenir organització forta, hem d'estar afiliats, hem de fer sindicat, som sindicat, doncs, per poder tirar endavant lluites i reivindicacions.
Belén, a tenor del que diu ara el Xevi, aquesta ha sigut una lluita en el que el pols pues, estava clar que no era només entre els treballadors d'una contracta i l'empresa i l'Ajuntament, sinó que també pues, està en qüestió el sindicat, no? I el tipus de sindicat que es vol. Un cop aquesta lluita aconsegueix una sèrie de victòries, això dona peu a Comissions Obreres que s'hagi d'anar una mica més lluny també amb les altres empreses, amb altres lluites. És a dir, quina lliçó o quines conclusions extreu el sindicat de la lluita aquesta de Salt?
Jo crec que el Xavi ho ha explicat molt bé, no? Al final estem en una qüestió que és una correlació de forces, també, no? O sigui, nosaltres sempre hem sigut un sindicat en aquest sentit, que la nostra acció es basa en dos pilars. Un, que és la reivindicació, la mobilització, i l'altre és la negociació, perquè entenem que al final el que volem són conquestes, són millores. No volem la mobilització per la mobilització, perquè si la mobilització no es transforma, no? Si el moviment no es transforma en una transformació, no serveix de res. No serveix de res cridar molt si no aconsegueixes canviar les coses. Per tant, hi han d'haver-hi aquestes dues potes. I aquestes dues potes s'han d'adaptar a la realitat de cada sector i a la realitat de cada plantilla, també. Llavors, el que deia, no? Per nosaltres el tema de Salt ha significat poder tenir un exemple pràctic del que vol dir estar sindicat en afiliat, estar afiliat a un sindicat, estar compromès, no? Estar unit, que això és molt important, i tenir la capacitat per conjuntament fer aquesta transformació. Per tant, jo crec que això, evidentment, és un motor que pot ajudar, però que al final també depèn de la correlació de forces que estem en cada sector. Aquesta correlació de forces també depèn, en molts casos, de la pròpia idiosincràsia de com s'estructura les plantilles en diferents sectors, no? En el centre del Xevi, doncs, són 30-40 persones que més o menys tenen una que es veuen, que poden compartir, que poden teixir, que poden col·lectivament decidir coses. Hi ha centres de treball que estan completament disgregats, disseminats pel territori, amb una o dues persones que no s'han vist mai. ¿Vale? Per tant, aquí costa molt més fer una acció col·lectiva. Costa molt més transformar la indignació en una acció col·lectiva. Per tant, depèn de cada lloc, de cada situació, de cada sector, però evidentment que lluites com aquestes empoderen i ajuden i permeten que altres treballadors prenguin com a referents aquests models de lluita, està clar.
Pau, un responsable de comunicació, quina és la seva tasca quan està així enmig d'una lluita com aquesta que surt als mitjans de comunicació? És a dir, què fas? Quina és la teva feina?
Explica. Bueno, la feina del responsable, i de fet és la feina del sindicat, és aconseguir que la ciutadania, mitjançant els mitjans de comunicació, però no solament mitjançant aquests, escolti el relat dels mateixos treballadors i treballadores que estan en lluita. Això és el que hem intentat fer en tot moment amb els diferents mitjans de comunicació, però això també és el que s'ha aconseguit de que després hi haguessin altres menes de solidaritat. Vull destacar, per exemple, la valentia del centre de treball d'on està el Xevi, que van fer una assemblea oberta als veïns per poder explicar-se directament, sense intermediaris, amb els mateixos veïns que van venir. No van venir gaires, però sí que van ser significatius perquè eren part de la societat civil de Salt, que van poder després exposar el que havien dit, el que es va exposar en aquells treballadors, perquè aquests veïns, clar, van venir i van exposar, hòstia, però és que quina era els prejudicis, però també volien saber per què s'estava produint, perquè amb la informació que les havia arribat des de l'administració no la tenien. Això va ser molt important, va ser una acció, jo penso, insisteixo, molt valenta i que sempre, que jo crec que és una de les qüestions que sempre s'ha d'intentar és de quan se fa una vaga i sobretot en el que representa els serveis públics, poder explicar a aquells que són usuaris d'aquests serveis públics on és el conflicte, on és el problema i per què s'està realitzant, que no és una qüestió, perquè precisament el que parlaven del relat, no? I aquí ho puc, no diré noms, però puc dir que directament va venir un regidor abans inclús de la vaga que va dir, és que esto no va con nosotros, no sé què tal, però si els treballadors s'arriben a posar en vaga, pues jo mateix m'encargaré de veure de que els seus sous surtin, se fas una embustiada i ho tinguin tots els veïns. Perdona, els sous d'aquests treballadors són públics, estan a la pàgina de la Generalitat perquè hi ha unes taules signades i posades a les pàgines de la Generalitat. Ara, el que no surt en la pàgina de la Generalitat són els beneficis i els contractes de Fomento, Construcciones i Contratas, ni dels seus responsables. Això no surt. Ara, el del PO, sí. I, hòstia, quin gran escàndol. Està per sobre del salari mínim interprofessional. Bé, aquestes són les coses que un responsable ha de poder fer arribar aquest nostre relat, aquest relat de les treballadores i dels treballadors, és que és la competència del sindicat per fer arribar a la resta de la ciutadania.
Fem una petita pausa i tornem en seguida.
Anem a triunfar, coratge, pintar de pau el paisatge.
jo ara sóc jubilat, però he estat treballador ferroviari, i és dir, una empresa de serveis, i cada cop que hi havia vaga, pues, passava més o menys el mateix que us ha passat a vosaltres, no? És dir, els treballadors aquests que cobren tant, que a més tenen feina fixa, nosaltres teníem feina fixa, etc. I els pobres viatgers que han de patir pues, què sé jo, les barrabassades perquè se'ls hi acut de demanar el que les altres empreses no aconsegueixen. És dir, estem amb un relat que per això m'indignava, la veritat, quan veia pues, algunes canals de televisió, no?, que a més es fixaven en la part d'indignació de gent treballadora, perquè es veia gent treballadora que estava indignada per la seva situació d'escombraries, de muntanyes, no?, davant de les seves portes, o botiguers, no?, que deien, és que no puc obrir, no puc treballar jo d'aquesta manera. I bueno, jo ho entenc, no? Però què passa amb la responsabilitat de la part política, de la part institucional política? Perquè sembla que, és dir, si no es negocia, pues la part política ho deixa tot, diguem, deixa els treballadors als peus dels cavalls, no? I espavileu-se. I si segueix la vaga i no hi ha negociació, etcètera, pues la responsabilitat sembla que només sigui dels treballadors, no? És a dir, quin paper ha jugat la institució, en aquest cas, o les institucions, no? L'Ajuntament, la Generalitat, perquè, no sé, defensar més en un temps com estem ara de pandèmia, no? I amb la inflexió que tenim, pues, defensar pues, no sé, la revisió salarial, jo crec que és una qüestió de drets elementals. En fi, jo m'indignava, però Xevi, podries explicar una mica quin ha estat el paper de les institucions dins d'això? Hi ha hagut aquesta neutralitat, però deixar els treballadors així, en una situació...
Sí, és que, de fet, quan estem en un conflicte d'un servei públic, la patronal és l'administració. La nostra patronal és l'Ajuntament de Salt. El fet de que tinguin el servei privatitzat és una qüestió que ara hi ha una empresa i d'aquí uns anys pot haver-hi una altra, però la nostra patronal és l'Ajuntament. El problema és que la nostra patronal, aquest Ajuntament, doncs ha negat el conflicte laboral des d'un inici i això ha comportat un greu patiment. Ha intentat fer veure que ells passaven per allà i no sabien de què anava la pel·lícula quan ells són els responsables del servei. I, de fet, la prova més gràfica que pocs mitjans de comunicació ho han publicat és allò que vam denunciar des d'un principi. Ens havíem enterat que Ajuntament i Patronal havien pactat la pròrroga del servei per 2 anys més amb increment zero, és a dir, prescindint del conveni que teníem, doncs, caducat i de les nostres reivindicacions, i això se'ns negava. I la setmana passada, en el ple de l'Ajuntament de Salt, es va aprovar la pròrroga que tenien tancada des del setembre a Fomento per 2 anys més, amb la qual cosa es demostra que el que dèiem era cert. Quan estem parlant de serveis públics, doncs aquí hi ha una responsabilitat evident de les administracions de ser honestes i no mirar d'escórrer el bulto. I des d'aquest punt de vista de la Generalitat, doncs, el seu paper ha sigut, doncs, no intervenir amb la contundència que creiem que hagués hagut de fer en defensa dels drets fonamentals i el posar els Mossos al servei de l'esquirolatge. Poca intervenció més hi ha hagut, no? Però més enllà d'això, jo, el que és trist és que, a més, en aquest sector fa molts anys que hi ha pendent un debat real amb tot el tema del canvi climàtic, que, a més, crec que és urgent de fa molt, no només des del punt de vista laboral, des del punt de vista de serveis, sinó des del punt de vista de tot el que comporta el tipus de consum, la recollida, el tractament i l'eliminació dels residus, i s'hauria de fer un debat nacional, perquè jo sempre he defensat que hauríem de ser treballadors públics de país. És a dir, hauria d'haver-hi una empresa pública que gestionés doncs, amb una política de país tot el tema del que és la recollida, el tractament i l'eliminació de residus. No pot ser que cada ajuntament funcioni com una espècie de reino de taifes, que cada quatre anys, quan hi hagi un canvi d'equip de govern, doncs canvin o d'empresa o de model en funció de criteris i no hi hagi una política que continuï. Aquí tenim el tema incineradora, el tema abocadors, tenim quins sistemes de recollida, amb quina freqüència. Et pots trobar coses tan absurdes com que els serveis mínims decreten que facis més recollida que la que tens programada amb el servei a diari. A Salt recollim l'orgànica, per exemple, tres cops a la setmana. Nosaltres ja portem 5 anys demanant que es faci diària l'orgànica. L'estem fent 3 cops a la setmana i els serveis mínims ens deien que l'havien de recollir cada 2 dies. Per tant, amb més freqüència de l'habitual. Això demostra l'absurd d'aquest sector i la necessitat urgent doncs, d'un debat públic i d'una política de país i no seguir doncs, sent el negoci de les grans empreses de l'IBEX.
No sé si voleu afegir alguna cosa més, Belén o Pau, sobre això, perquè, clar, ara el Xavi suma un altre tema, el del canvi climàtic i el tipus de servei que s'hauria de donar, no? Si voleu dir alguna cosa.
Bueno, en tot cas, reafirmar el que fa el Xavi des del sindicat fa temps, que ho parlem amb les administracions que es vulguin escoltar i amb les empreses que ja ho saben, de que a comarques gironines hi ha una mancança absoluta de planificació d'aquí a pocs anys què farem amb els residus. Si continuen enviant residus a la planta de Solius, quan això teòricament ja és il·legal, la planta de Lloret sí que té encara capacitat, però si és l'única que queda, veurem com, què és el que passa. Olot dona, la planta d'Olot dona per el que dona de sí. Ens estem quedant ja sense alternatives. Ens veiem... Solius era un nou vaca morta, podria ser. El qual vol dir que una cosa que sobta, perquè ningú polític està parlant de què farem amb els residus a comarques gironines. No hi ha un plan, no hi ha una educació real amb la ciutadania sobre el que realment costa desfer-nos dels residus. La vaga de Salt ha sigut una mostra de la quantitat de residus que la ciutadania creem cada dia i que llancem, i que això té un preu molt alt. I que sí, durant un temps les hem enviat a la Xina, al sud-est asiàtic o a algunes illes del Pacífic. Que això s'està acabant, que Xina ja va tallar el que aquí ja no me fiqueu més merda. Però sembla que aquí continuem com si això sortís de gratis o a un preu molt assequible. Quan, com diu el Xavi, ens està encargant el planeta per un cantó i per un altre, realment aquest és el tipus de societat que volem. Però bueno, això ja seria tot un programa per la filosofia d'aquesta societat que, de la qual sembla que l'ideal és gastar cada dia més i llançar-ho i tornar-ho a comprar, no?
Sí, efectivament, però clar, el sindicalisme, el sindicat, s'ha de ficar també amb quin tipus de societat volem, no? Perquè finalment... per exemple, aquesta vaga pues, ha demostrat la quantitat de deixalles que fem, no? Dins d'aquest sistema capitalista que tenim, que tot és, vinga, a comprar, no? I embolicar, a comprar i embolicar. Però després les conseqüències les patim com a gent treballadora, no? Belén, tu creus que el sindicat ha d'entrar en temes així i amb el tipus de deixalles i de servei que s'ha de prestar?
A veure, el sindicat no només ha d'entrar, sinó que entra en tot això. Nosaltres, Comissions Obreres, som un sindicat que ens definim en els nostres estatuts com un sindicat sociopolític. Vol dir que més enllà de la disputa de la riquesa que generem als centres de treball i de les nostres condicions laborals al centre de treball, volem poder incidir i decidir sobre quina societat hi ha, perquè al final no, la majoria de la gent és gent treballadora i, per tant, nosaltres també tenim una visió de com ha de ser aquesta societat en la que ens desenvolupem i aquest món en el que vivim. Això ho teníem molt clar, no, en el sindicalisme tradicional en relació a tot el que és l'estat del benestar i el que es deia el salari diferit i els serveis públics. però ara sorgeix un altre eix, que és l'eix medioambiental, que és l'eix dels drets ecològics, és el dret a la vida i a tenir una vida en un planeta digne, que també s'ha començat a incorporar en tot el corpus, en el darrer congrés, que no va ser ni fa un any, un dels eixos del nostre programa d'acció pels propers 4 anys és l'eix medioambiental, i aquí nosaltres, evidentment, també estem fent propostes. Estem fent propostes, primer, perquè creiem que ha de ser així i va dins del que és la nostra idiosincràsia, però, per una altra banda, també perquè no queda una altra, en el sentit que hi haurà tot un seguit de transformacions, de canvis, que tindran una afectació, evidentment, en el mercat laboral i que tindran afectació també en la vida de les persones treballadores, no? I aquí és on surt el concepte de transicions justes, que surt a partir d'unes trobades que hi ha a l'Organització Internacional del Treball, i surt aquest concepte de transicions justes. Una fa referència a tot el canvi del model energètic i com això suposarà canvi en els models de negoci, en els models de treball i en el mercat laboral, i tindrà una afectació directa en la vida de les persones, en els sindicalistes i en el treball que hi haurà en el futur. I la gestió dels residus és un d'aquests canvis també que s'hauran d'abordar, jo crec que a curt termini. Per tant, nosaltres aquí també tenim propostes i també volem participar activament. També volem participar activament en els nous models que sorgeixin, tant en els nous models de consums energètics com de descarbonització de l'economia, com de digitalització de l'economia, etc., perquè volem que aquestes transformacions que es facin tenint en compte les necessitats de la classe treballadora i sense deixar ningú enrere. O sigui, el que no pot passar és que ara diguem, doncs canviem el model de gestió de recursos, ho invento, i per tant tota la gent que tenim fins ara treballant d'això no serveix, els fem fora, vale? I posem... No, aquí hi ha d'haver-hi uns processos de reorientació, reubicació i recol·locació de les persones d'aquells sectors que patiran profundes transformacions en els propers anys. Per tant, aquí per nosaltres és fonamental tenir propostes, és fonamental participar activament i és fonamental que es tinguin en compte els interessos de la classe treballadora en els llocs on es prenen les decisions.
Perdona, Belén, i tot això, que estic molt d'acord, d'on han de sortir els diners per fer aquestes transformacions? Perquè si volem que sigui una transició justa, clar, també hi ha qui diu, bueno, pues es retallen els sous que ho vagi pagant tota la població en general, no?
Clar, bueno, és una mica... És com el tema de la inflació, no? O sigui, hi ha com un consens al voltant de que no podem caure en una espiral inflacionista, vale? I llavors, el que no pot ser és que sempre se'ns demani el sacrifici als mateixos, vale? Per tant, si tothom s'ha de contenir, perquè no podem caure en una espiral inflacionista, perquè això sabem que té unes afectacions negatives a l'economia, el que no pot ser és que només es congelin els salaris i no es congelin els comptes de resultats de les empreses, vale? Per tant, això és un exemple que traslladat en aquest altre espai és el mateix. O sigui, hi haurà una transformació perquè estem en una revolució tecnològica potentíssima, no podem frenar els avenços tecnològics que s'estan donant, hi haurà una transformació dels models de negoci que serà així, d'acord, però el que no pot ser és que sigui només a costa de la classe treballadora. Potser haurem de plantejar-nos aquests models amb propostes que suposin un acompanyament i que suposa tenir en compte les necessitats de les poblacions. Per tant, ara arribaran una quantitat important de diners d'Europa amb aquests fons de reconstrucció. El que no pot ser és que aquests diners es destinin només a beneficiar el model de negoci de determinats sectors i determinades empreses en comptes de pensar quines són les necessitats de la població, val? I invertir-los en aquelles coses que poden millorar la vida de les persones. Per tant, aquí és important... Al final són decisions polítiques, en el fons, més enllà dels recursos. Jo no crec que sigui una qüestió de recursos, són decisions polítiques. Els recursos que tenim, on els invertim i com els invertim.
Mm-hmm. Bé, ja estem a la recta final del programa. Volia acabar amb el tema de les empreses privades, no?, que fan serveis públics. Aquí ha sortit que potser s'hauria de remunicipalitzar moltes coses, entre elles la neteja. Com es podria fer o quina idea teniu que es pugui fer això? Xevi.
Aviam, com deia, cal un debat molt a fons, perquè no està en el sistema públic o privat, mixt, no sé què, sinó per fer què. Jo crec que primer hem de saber què és el que volem fer, com volem produir, com volem consumir, com volem recollir, com volem tractar i com volem eliminar els residus. I l'altre, jo crec que això és un tema que ha de superar el municipalisme d'alguna manera i que ha de ser una qüestió de país. Per això jo parlava de... Inclús nosaltres hauríem de ser servidors públics, una empresa pública a nivell de país, com poden ser doncs, bombers, metges, agents forestals, perquè em sembla que és un sector prou important com perquè no sigui doncs, cada municipi que s'ho gestioni com bonament pugui, no? Perquè després tenim municipis petits doncs, que tenen una dificultat de recursos, que acaben utilitzant empreses pirates, tenim un fotimer, el sector dispersat amb una amalgama de convenis, multitud de convenis, molts treballadors del sector que ni tan sols tenen un conveni, i doncs, cada municipi doncs, fa una mica el que pot i va tapant els forats com pot. I crec que així no anem enlloc. Crec que hauria d'haver-hi una política més seria de país i una empresa pública de país que ho gestionés una mica tot globalment. Crec que aquí és important. I d'altre és dir, si les grans empreses de l'IBEX es barallen per aconseguir aquestes concessions, vol dir que no ho fan perquè siguin ONGs, ho fan perquè venen a guanyar beneficis. Per tant, doncs, ens hauríem de plantejar com pot ser, i a més, des d'aquest punt de vista, el Reino d'Espanya, doncs, som un dels països on les empreses més importants són extractives. És a dir, som un estat una mica peculiar, on la major part d'empreses de l'IBEX són empreses que viuen de fons públics, de serveis públics. Aquí hi ha tot un paquet per tractar, doncs complicat. Però més enllà de quin ha de ser el model públic o privat, privat o públic, primer hem de saber què és el que volem fer. Perquè si no ens acabem fent el discurs sobre qui ho ha de gestionar i no sobre què és el que hem de gestionar i com ho volem gestionar. Que crec que hauria d'haver-hi aquí on hauríem de començar.
Pau, sobre aquest tema, tu què creus que hauria de fer el sindicat i el sindicalisme com a qüestió, diguem, de fer-se portaveu, vaja, d'aquest tipus de serveis, com serveis públics?
No negarem que aquí tenim dues vessants. Hi ha una molt concreta, que és la que visquem el dia a dia, que és la defensa dels drets i de les condicions de treball dels treballadors. Aquesta és la que a nosaltres, és el nostre sí, no? I això ens fa que a vegades ens trobem en situacions que, com el Xavi ha dit, són molt complexes. Lo fàcil és dir, estem per al 100% públic, què tal? No, vale, sí, però un moment, què vol dir públic? Perquè després resulta que la qüestió no és que la fem nosaltres complicada, és el sistema en el que estem que ho fa molt complicat. Hem tingut els casos de Figueres. A Figueres portem molts anys on hi ha una empresa mixta, el qual vol dir que té capital públic i capital privat, que fa el servei. Gràcies a la lluita dels treballadors aconsegueixen unes condicions més o menys equiparables a un Girona o a un Salt, és a dir, un mínimament dignes per mantenir-se. De cop, això cada cert temps, les administracions, els ajuntaments, han estat buscant la forma de, bueno, com ho fem per, no per millorar els serveis, no per veure com farem aquest servei millor a la ciutadania, com mirarem lo del... No, com baixem la massa salarial. I una de les formes que han trobat de baixar la massa salarial és una molt simple. Mira, pues resulta que tenim una empresa pública, que a veure, al tanto amb lo de les empreses públiques, perquè vol dir que hi ha capital públic, que segurament pot arribar a ser el 100% públic, però la gestió continua sent privada i, per tant, la lògica continua sent la d'una empresa privada amb un consell d'administració, amb un gerent que cobra per ser gerent, vull dir que, perquè diem empresa pública i sembla que és que ja pertany a l'administració, parlem-ne, i llavors la fiquen a l'empresa pública per agafar el pitjor de la pública, que serà, que si compares conveni, és una reducció d'un 30% del salari, amb el pitjor també de la privada, perquè no estaran en LB, no tindran les condicions d'un funcionariat, sinó que continuaran tenint les condicions d'una privada. Això ens complica molt la situació. Clar, no, a vegades inclús diu que segurament correspon a la societat civil organitzada la de plantejar els models i els projectes. I amb aquests models i aquests projectes podrem parlar. Però dir simplement pública o privada, sense haver vist en un principi què representa això per als treballadors i per al mateix servei, quan no se'ns diuen, no se'ns dona, perquè la ciutadania no té tota la informació, insisteixo. El servei sempre és un servei públic essencial. Ara ens trobem que les administracions els cedeixen, ja sigui Ajuntament o Consell Comarcal, a una empresa privada mitjançant un concurs, o se crea una empresa mixta en capital públic i capital privat. A la de Figueres, per exemple, tenim dues empreses privades i una pública. O tenim una empresa pública 100% de capital públic, però insisteixo que continua sent de gestió privada. O del que estem parlant és d'internalitzar el servei. Perquè si parlem d'internalitzar el servei, llavors ja estem parlant del que parla el Xevi, que llavors és l'administració la que directament agafa el servei. I aquí ja parlem d'una altra cosa. Primer ens hem d'aclarir sobre aquests termes. No és tan fàcil. Llavors, una vegada que ens aclarim sobre aquests termes, continuem parlant.
Sí, sí. És un debat que ha de seguir i l'ha de poder portar la ciutadania, també. Quina classe de servei. Bé, per acabar, hi ha unes paraules de Belén sobre el resultat d'aquesta lluita i si la classe treballadora ha de seguir per aquest camí de lluitar per aconseguir els seus drets. Ara estem veient també la vaga dels estibadors, que sembla que ha aconseguit una sèrie de drets també molt importants. Bé, unes breus paraules dirigides a la gent treballadora.
Bueno, evidentment que la lluita sempre paga, però a veure, tampoc hem de ser uns romàntics, eh? La vaga no és l'única eina de lluita i d'acció sindical. Hi ha moltíssims sindicalistes que des de l'anonimat, que no surten als mitjans de comunicació, s'estan deixant la pell cada dia als seus centres de treball perquè els seus companys i companyes no tinguin un empitjorament de les condicions de treball, no se'ls vulnerin els seus drets i aconsegueixin conquestes i millores. O sigui, aquí hem tingut un cas que ha sigut paradigmàtic, ha sigut molt mediàtic, igual que el dels estibadors o la vaga de Cadis i tal, però que la vaga al final és un mecanisme més, és un mecanisme molt important pels sindicalistes, per això l'hem de tractar amb molta cura i molt de respecte, no banalitzar-lo, no convocar vagues perquè sí, a torre i a dret, i al contrari, la gent, com la gent de Comissions Obreres, que som sèries i sabem el que significa fer una vaga i sabem el que significa per les plantilles i per les famílies i per tot, i ficar-se en una vaga, ens hi posem quan ja no hi ha hagut cap altra solució. Val? Per tant, sobretot la idea aquesta, que la lluita sindical es fa des de molts àmbits, des de molts aspectes, no només des de la vaga, i des de cada dia al centre de treball, sense ser notícia, hi ha moltíssima gent que està fent conquestes, des d'aquell delegat o aquella persona o aquell sindicalista, des de l'assessorament que aconsegueix que li doni una reducció de jornada a aquella persona, que li donin els dies festius, que tingui un calendari laboral, que no hagi de fer hores extres. Totes aquestes coses es barallen, se peleen cada dia als centres de treball. Vale? Per tant, la gent el que ha de prendre consciència és que només des de la lluita organitzada i col·lectiva es conquereixen drets. Mai s'ha conquerit res individualment, mai s'ha conquerit res des de la posició de no implicació i de que aquesta no va conmigo, i que, per tant, tothom ha d'arremangar-se i lluitar. I per nosaltres la lluita útil és la lluita del sindicalisme de classe, evidentment.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Belén, moltes gràcies, Xevi i Pau, per les vostres paraules que ens donen que pensar i ànims també per continuar la lluita. Gràcies per la vostra participació.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Ja aquesta realitat... realitat que és